fiac.cat.
Farmacèutic Vilacases, què els diu a aquelles persones que encara no s'han vacunat?
Hombre, que ho haurien de fer, perquè és un sistema bo que s'ha trobat per evitar que verdaderament hi hagi més contagis. Jo ja la porto, eh?
No m'estranya.
És la malaltia que tinc. Em podria portar la quarta, ja.
No, segurament la tercera dosi se l'haurà de posar, no?
Ja l'he posat.
Ja se l'ha posat, sí, la tercera?
Sí, dels primers.
Pel seu compte?
No. Van cridar. Em van cridar. Vinga, que li toca, que té l'edat vostè molt avançada. Vaig anar i me la vaig posar. Volíem posar la de la grip. Llavors els dic, home, la de la grip, prefereixo posar-me-la allò. I me l'he posat ahir, quantes d'ahir.
No sé si revelaré alguna cosa que es pugui saber o que a vostè no li agradi, però vostè que en un moment determinat es va autodiagnosticar una malaltia greu, sí, i que es va autotractar, evidentment.
No,
vostè ho podia, vostè ho podia fer perquè és farmacèutic, és clar, no?
Sí, no, però no. Jo vaig tenir la sort, em vaig diagnosticar la malaltia, sí. Això és veritat, perquè tenim els voltets aquí. Vaig anar al metge, i això m'ho hauria de mirar. Ho van mirar i em van dir que tenia un linfoma. Llavors em van donar el tractament normal que es donen al linfoma, però el metge que m'ho donava em va dir, però t'han dit que és un folicular i el teu és un linfoma de mantell, i amb el linfoma de mantell duraràs 2 anys. Cony, quan em van dir això vaig quedar bastant parat. Em van tractar amb els medicaments normals de la quimioteràpia, un d'ells els fabricava jo, però va sortir llavors un estudi que havia fet la Roche sobre un producte que es deia rituximab. I mira, si vols te'l provarem a tu, a veure si et va bé. I me'l van provar. I verdaderament, al cap de 3 mesos no tenia linfoma. I encara cada 6 mesos em fan la comprovació de que estic bé. Però verdaderament, de resultes d'aquest tractament que ja vaig tenir, avui dia totes les persones que tenen un linfoma els tenen rituximab.
Antoni Vilacases, a part de ser empresari de la indústria farmacèutica, a part de presidir la Fundació Vilacases, és per damunt de tot un mecenes, Artur.
Sí, és una paraula que sé que no li agrada que s'utilitzi. No. Bàsicament, jo diria que és un col·leccionista que ha fet una aposta decidida per l'art català contemporani a través de la seva fundació, i jo el que admiro del senyor Vilacases és que quan ell va vendre els seus laboratoris a una gran farmacèutica l'any 86, on, clar, podia fer moltes coses, la majoria de gent hagués invertit en altres coses que no fos la cultura i l'art, i en canvi ell tot ho va destinar aquest projecte amb...
Tot no.
Gran part, no?
Una part molt important.
Una part molt important la va destinar a aquest projecte que, ho hem dit en aquest programa, quan ell no hi era, i avui està en ell, ho repetiré, fa, des del meu punt de vista, una feina excel·lent de suplència institucional. És a dir, allà on no arriben les institucions, amb exposicions, amb projectes, amb fons econòmics, que moltes vegades no se'n parla, però també sé que ha contribuït i ha ajudat, no fa massa, per exemple, a la Fundació Miró, que passava una època difícil i ha fet un ajut importantíssim, esperant que altres empresaris darrere seu el fessin, i ha mirat al darrere i no hi havia ningú. Però que no ha tingut el ressò, diguéssim, que es mereixia. I, per tant, és absolutament singular. Necessitaríem 50 de senyors Vilacases a Catalunya per tirar el país culturalment endavant.
Però no hi són, eh?
No hi són.
No, de ser-hi són, el que passa que no ho fan.
D'acord.
Sí. Bé,
ara em ve al cap una frase que li agradava molt repetir al meu avi en relació a la societat catalana, que deia és una societat que se li ha d'aplicar aquell principi de anem i descarregueu. És a dir, quan et venen a buscar per si poden comptar amb tu per qualsevol cosa, per descomptat que sí. Quan arriba l'hora de les misses, llavors ja no troben més aquella persona que havia encoratjat a tirar endavant una iniciativa que, evidentment, si no té suport econòmic, no podrà quallar.
Sí, és que s'han de donar les circumstàncies. Jo ho he pogut fer perquè no he tingut fills. Llavors, per deixar una bonició... Verdament, que els veus una vegada per Nadal, els estimo molt i m'encanta veure'ls, però després venen les baralles, les herències, és la cosa més difícil que no hi hagi que intervenir els abogats. Llavors vaig pensar que la millor manera era deixar-ho perquè es fes una cosa que per mi em sembla que és important, com ha dit molt bé
l'Artur,
que bueno, ja les institucions a vegades es queden curtes. I també es poden quedar curtes, si s'amplia molt el gasto, també es poden quedar curtes les fundacions, perquè les fundacions han de viure del que elles som capaces de generar. I si es gasta més, llavors la fundació pot quedar sense sentit, també. Però, bueno, espero que...
Per què no li agrada que li diguin mecenes?
Perquè el mecenes és un personatge que, quan jo estudiava el batxillerat, sempre era una persona que anava aquelles capes blanques i d'allò, els romans i tot això. I no m'agrada, perquè m'agrada molt més promotor o en fi...
Promotor de l'art, sí. De l'art contemporani.
Sí, bueno, de l'art contemporani. Jo em vaig imposar un període de l'any 30, que és l'any que vaig néixer, fins l'any 2030, que segur que ja hauré mort, però per si visc, no? I agafar aquest període de 100 anys, perquè crec que hi ha dos objectius. Una, de recuperar trajectòries d'artistes que verdaderament doncs, no se'ls ha prestat l'atenció que se'ls tenia que prestar, i després promoure els artistes joves promocionant-los i fent les exposicions i fent un fondo on verdaderament quedessin reconeguts aquests 100 anys d'art que verdaderament no hauria de fer jo, perquè això ho haurien de fer les institucions públiques, però ho vaig fent, mica en mica ho vaig fent, i em dóna una satisfacció perquè m'agrada.
I tot això vostè ho exposa tradicionalment en els tres grans centres que té oberts, dos a l'Empordà i una a Barcelona.
Una a Barcelona, que és Can Pramis, però després tinc una sala important aquí a Ocies Mar, que és
Espais Volar. Sí.
I després el que també faig és que, a part del meu fondo, l'itinero a altres espais de Catalunya, on verdaderament tenen espais magnífics i que verdaderament no tenen el material per exposar, com és el Castell de Vilaseca, com és l'Olot, com és la Girona, com és Sant Joan de les Abadeses, a Mataró, i ara se m'ocorreixen els problemes.
Per això que diu l'Artur, perquè si vostè arriba allà on no arriben les institucions.
Sí. És veritat.
I això seria... És a dir, vostè estaria potenciant més el que seria un model anglosaxó i específicament americà que no pas la tradició que hi hagi pogut haver aquí, si més no en els darrers temps.
Bueno, no sé si estic fent un model americà.
No és bastant aquest
és un model, no. És un model, diguéssim, de patrocini que s'adiu més amb el paràmetre anglosaxó que amb el nostre.
Perquè, clar, amb la cultura,
amb la cultura, perquè a més estem parlant de diversos centres distribuïts pel territori, estem parlant d'una col·lecció permanent entre pintura, fotografia i escultura, 3.000 obres, estem parlant de 30.000 visitants l'any, i una cosa molt important...
No, 30.000 no.
No?
No, més.
Més?
Més, sí, sí.
Només a Barcelona, 30.000.
Ah, a Barcelona.
A Barcelona, 30.000, i després els altres centres, que són 5.000
sí,
més, més o menys.
I les itineràncies, uns 18.000.
I després una...
Sí, vostè mou aproximadament unes 60.000 persones cada any a Catalunya.
Sí, a veure...
Entre una cosa i una altra, sí. I amb aquestes 60.000 persones pagant entrada, li surten les misses de tot
no.
Això?
No em surten les misses. Aquest és el gran problema que tenen les fundacions, que verdaderament, a mesura que vas pujant una mica el llistó, en van pujant més, i llavors, esclar, la fundació té un capital propi, uns ingressos propis, però a vegades no s'hi arriba, i llavors has de fer pues, algú que em costa molt després de convèncer els representants i els directors d'art que tinc, perquè ells pues, voldrien encara fer més, no? I a vegades no se'n pot fer més, no? Però, bueno, de totes maneres fem unes exposicions que estan bé i bueno, tinc la il·lusió de veure les que farem l'any que ve, les que farem el 23 i les que farem, sobretot, el 24.
Tot això ho porta vostè personalment? Ho supervisa vostè personalment?
Superviso alguna vegada, o pues, hi ha exposicions que li dic aquesta l'hauríem de fer. Ara tenim una que és la del senyor com se diu aquest home? El dels tapissos.
Vila...
No, Vila sóc jo.
No, espera.
Clara. Bueno, aquest és el Palau del Procés de Gràcia. Bueno, el d'Olot, el que va transformar Olot fent el País Panorgentí, com es diu. Bueno, Malagarriga, no.
No, bé, no ens sortarà cap dels tres del nom, eh?
O sigui, és natural, perquè tinc una edat.
Sí, no, i en aquest cas, ja ho lamento, perquè aquesta informació...
Que feia publicitat dels Cigarrillos París.
Que feia publicitat dels Cigarrillos París.
Els Cigarrillos París, que és una exposició molt maca, perquè primer explica la història d'un senyor que se'n va anar a fer d'ensenyar la Torre Eiffel als espanyols que anaven a París, i d'allà se'n va anar a l'Argentina.
Va anar a fer de guia, vaja.
Sí, va anar a fer de guia, sí. I llavors se'n va anar a l'Argentina, va posar-se en un estanc, li va comprar l'estanc al senyor que tenia l'estanc, va posar una petita màquina, va comprar unes màquines petites de fitillos, i els hi va Cigarrillos París, Tabaco Habano, los mejores del mundo.
Bé, llavors, i a partir d'aquí l'exposició Cigarrillos París i llavors, la publicitat moderna, no?
La gràcia que té és que aquest senyor, al principi, per fer publicitat, va fer un concurs de pintors espanyols i argentins per promoure els Cigarrillos París. I va tenir molt èxit i va fer uns cartells molt bonics, que són els que es poso jo. Després, l'any següent, en va fer uns amb artistes mundials. I també, bueno, la primera vegada va ser 150 cartells, l'altra vegada 400, jo n'he exposat doncs, uns 120, 130, no? Però aquest senyor, amb 8 anys, va aconseguir que des de l'Argentina fins al Porto més sur de l'Argentina, al més nord de Mèxic, només es gastessin allò a París.
Cigarrillos París.
Cigarrillos París. Amb 8 anys es va vendre el negoci. Va venir aquí, era fill d'Olot. Va fer a Olot una espècie de plan Cerdà, però bo, com tres torres, amb una plaça que es deia Argentina, una altra plaça que es deia Espanya, amb tots els carrers de les principals ciutats d'aquest país. I després va fer el Palau Malagrida, ara m'ha sortit el nom, al carrer a la Passeig de Gràcia, penso que és 27, sí. Que antes hi havia el despatx del Fargas, i va fer un palau molt maco que tenia una cúpula, precisament això també és una història bonica del fet, de color, una cúpula de metall al final i la va pintar de color durat. Això a l'Ajuntament no li va agradar i li va fer pintar de negre. I saps qui la va pintar?
No.
Un pintor que era de broxa gorda, però que després va convertir en un gran pintor, que era el Clavé. És curiós, això, eh?
Home,
clar, aquesta història és curiosa. Les bones històries, tot això surt, clar. Tot això, bueno, va ser... Fin...
És una exposició magnífica, comissariada pel Ricard Mas, que ha fet una feina esplèndida, sí. I la Fundació s'ha de dir que també tenia un magnífic director, que és l'Àlex Susana,
sí, home, molt maco.
Que us està fent una projecció extraordinària. Sí. I després, una cosa que no s'explica, però que a mi em sembla molt important, és que per tots els centres de la Fundació Vilacases, a l'any passen pràcticament 1.000 nens, uns 900 sí, i pico de nens, sí, amb sí. Projectes educatius, que això és fonamental.
Això és el fet de Can Framis, sí. Can Framis,
Can Framis feu aquests quasi 40 grups de nens sí. Diaris, que això és fantàstic.
Ara t'explicaré la història, però això és molt, molt divertida que fem. O sigui, pràcticament totes les escoles de Poble Nou i dels alrededors venen, bueno, tenim quasi tots els dies, tenim dos grups de bananos i fem aquests cursos. I un any vam voler fer, a veure si aquests cursos tenen d'allò, no? I la Maria Alguera ens va fer una espècie de cavall de Troia de fusta que es va després posar en l'auditori i que hi havia una espècie de bústia on vam dir als nanos, escolteu, després de veure aquests cursos, com a final de curs, poseu el que voleu ser quan sigueu grans. Escolta, no va haver-hi ningú que va posar artista. Bombero, taxista... Escolta, llavors... És... Però així i tot, ara haig de dir que verdaderament té... Ara porten els pares perquè vegin allò, no té, ha tingut bon resultat.
Però és que sí,
i ara
sí.
Ho fem també això per la Palafrugell.
Però si, si la cultura es potencia amb el cicle vital, sí. De pares a fills o de fills a pares, és clar que es crearia un cercle virtuós, en aquest cas, que ajudaria i beneficiaria tota la societat i impulsaria també un nivell cultural superior de mitjana. No?
Fonamental.
Sí.
No?
Sí.
Això és fonamental,
sí, sí.
L'educació.
El que passa que l'educació cultural en aquest país és una mica deficient.
Però podríem començar a parlar que és deficient potser una mica ja l'educació sense adjectius?
Bueno, exacte.
No?
Sí, clar. Però l'humanística...
Perquè si no, una cosa portaria l'altra, no?
Però l'humanística més, Josep, perquè l'humanística té el factor de no ser utilitària. Per tant, el ser una obra...
Sí.
O sigui, l'estudiar coses que no tenen cap sentit. Per això els nens no volen ser artistes, perquè a casa seva segurament
els diuen
quin futur tindràs com a
mira,
artista.
Mira, les cases...
Sí, però mira el problema d'aquest noi, 18 anys, vol continuar sent pagès i ramader, bueno, i fixa't tots els problemes que té.
Fixa't, avui dia, un tema que, per exemple, en el món pues, va bé, i aquí les galeries, que verdaderament tenen una certa projecció, moltes van fora a vendre la terra, perquè aquí no ho venen.
Aquí no hi ha mercat.
No hi ha mercat. Això, per què? Perquè avui dia, abans, la gent dels meus avis, els meus pares i jo mateix, pues, quan posàvem la casa, pues, compràvem quadres, i allò ens agradava que els quadres estiguessin allà, així va ser com l'escola d'Olot, va d'allò, les grans figures pues, encara es mantenen una mica, i dels nous ja ningú se'n recorden. A vegades, quan veus les subhastes o quins preus venes, jo vaig comprar l'altre dia un, perquè em va semblar un pintor que era amic meu, que quan em vaig casar jo em va fer un regalo, que era l'Aguilar Moré, li van sortir dos quadros de l'Aguilar Moré a 150 euros.
Això, és un... això passa molt i...
Bueno, llavors jo m'he quedat tan parat.
Però ell me'ls emporto,
sí, va. Els vaig anar a la subhasta i els vaig comprar pel preu de sortida. I eren bonics. I ahir que vaig anar a sopar a casa la filla de la meva dona i meva, li vaig portar un quadro d'aquells. Escolta, quan li vaig dir que havia costat 150 euros, es va quedar gelada. Però això és bastant normal.
I això vol dir que el mercat no sap apreciar això?
És que el mercat ha canviat. És que ha canviat la societat, és que ha canviat tot. Escolta, anem massa ràpids. Amb el telèfon.
De vegades anem una mica esbarats, més que
home,
ràpids.
És, no que, creus, és que jo diria que la rapidez està produint que els que avui dia coneixen bé el que és ràpid es quedaran defassats pel ràpid que va la rapidez.
I tant.
No sabran, sí, home. Jo, mira, jo aquí he vist que tu, això, que la Muguruza ha guanyat, i no vaig aconseguir veure-ho. I tu ho tens aquí, conyo, aquí ho tens tot.
Procurem tenir-ho tot, sí. Procurem
tenir-ho tot. Aquí és per venir i aquí passar-t'hi.
A passar una estona.
A passar quart d'hora i
pot venir quan vulguis. Per cert, escolti, li interessa Banksy a vostè?
Cal?
Banksy.
Banksy?
Banksy. Explica-li qui és Banksy, Artur.
És l'artista aquest de l'Street Art, famós perquè es va subhastar darrerament aquella obra de la nena amb el globus i el moment que es va vendre es va autodestruir.
Sí.
Aquesta obra autodestruïda s'ha tornat a vendre i ha superat els rècords. És, diguéssim, l'artista que avui està en boga i que
bueno,
està...
Bueno, això és l'avantatge de tallar la meva edat. Aquestes coses no hi arribo. Però el que em preocupa és a on anem. Jo compro encara artistes que estan al dia, no. Però a on anem, o les galeries que tracten o compren o promouen els artistes que comencen, a on arribarem? Perquè jo, el límit del 30, pensava, bueno, potser el límit del 30 hauràs d'ampliar, però és que potser no arribarem al 30, amb l'art. Perquè, esclar, jo compro només el que m'agrada, I exposo el que m'agrada de les novetats dels joves o dels que estan...
Però en aquest moment ja és un gust amb coneixement.
Home, sí, esclar.
No és només un gust per estètica.
A mi ara ja hi ha coses que m'agradaven i no m'agraden. Bueno, vaig fer una exposició dels artistes d'Olot, de l'escola d'Olot, era una cosa que va promoure molt el Franco, i això inclús vaig projectar un nodo que ho deia, no? Los artistas de Olote y los de esto y el campo en Olote pinten el folclore, i, bueno, per fer-t'ho curt, i hi havia un pintor, Vaireda, que venia 1.000 quadros l'any.
I tant.
Per la galeria, bueno, a la seva galeria. Clar, 1.000 quadros l'any vol dir que en pintés 3 al dia. Això és impossible.
Totalment.
Però en l'època dels 39, 40, 41, 42, que era del postguerra, tothom tenia a casa seva...
Un Vaireda. Una obra d'Olot, de l'Escola d'Olot.
Una obra d'Olot.
Un paisatge de l'Escola
d'Olot. Hi ha molts artistes molt bons. És una pena, però hi ha artistes molt bons.
Però ara tot el que té a veure amb l'Escola d'Olot a mi em diuen que es ven a pes.
Bueno, és ben barato.
Depèn dels artistes,
sí,
també.
Depèn,
depèn de les obres.
Hi ha uns quants que no, però és que a vegades són bonics, no? Però és que els fills o els nets, quan reben aquests quadros, llavors es diuen, escolta, jo tinc un amic que li agradava molt, un artista que a mi també m'agrada molt i és modern, i el vam ajudar entre molts, moltes vegades. I va arribar, va morir, un neurocirurgià, i va deixar els quadres als fills. I els fills van dir, mira, n'hi ha de molts quadres i no els podem tenir a casa perquè són masses. Dic, però, dic, ens quedarem un quadre d'aquest pintor que el meu pare protegia, i cada un n'agafarem un. I els altres els portarem amb Brocanté i Covengui. Bueno, i aquest Brocanté i Covengui, doncs... I jo, que em va venir a veure si volia un, me'n recordo, vaig comprar un Hernández Pizjuán molt bé de preu. Això és fatal.
Això és
fatal.
I això
que Hernández Pizjuán és dels artistes moderns que es conserva i es cotitza.
Sí, 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 s'ha mantingut bé. Aquí hi ha un problema, bàsicament, d'un excés d'oferta i d'una poca demanda. Llavors, en qualsevol mercat econòmic, sigui de l'art o qualsevol cosa, què passa quan passa això? Els preus es devaluen. Llavors, aquest és el problema que en aquest moment tenim. No hi ha un relleu generacional.
Però això no passa, per exemple, ja que citàvem Banksy, amb Banksy, ara que ha arribat el Hub,
sí.
El Hub, no?
Sí, aquesta és una exposició que ha anat per tot el món, que ha tingut més d'un milió de visitants i que ara es pot visitar al Museu del Disseny, al Hub, a la plaça Les Glòries, amb aquesta mena d'immersió multisensorial i en 70 obres originals que ens parlen de tot el que ens parla Banksy, és a dir, de la globalització, de les lluites socials, de les protestes, del canvi climàtic. És a dir, un dels factors pels quals Banksy avui està tan en boca és perquè en la seva obra, que és bastant fàcil, és una obra quasi com de cartell de street art, està absolutament imbricada amb els béns de l'agenda, diguéssim, social i política i del políticament correcte. I això fa que sigui un artista que està absolutament de moda. Llavors, què passa? Els museus necessiten visitants. Per exemple, el senyor Vilacasas va tenir tants visitants a l'exposició de l'Elita Cavallut com en té pràcticament en un any a la Fundació. Va tenir pràcticament 30.000 visitants. Per què? Perquè és una marca. És una marca.
És la única exposició que he guanyat diners. Ara la vaig posar aquí,
Sí, sí, jo hi vaig anar a veure-la.
Escolta'm, i ara...
Jo vaig anar a veure-la, sí.
He dedicat una sala sencera a totes les obres que jo tinc d'ella, perquè se'ns vam fer molt amics.
Senyor Vilacasas, celebro moltíssim haver-lo trobat en plena forma, com sempre.
No, en plena forma no. Ara estic més
en plena forma intel·lectual i mental, sí.
Intel·lectual, sí.
Doncs, escolti...
Però per això treballo, perquè si no, no aniria, perquè vaig cada dia avui, arribaré tard, ja tindré problemes.
Sí, arribaré tard per culpa nostra i tindrà problemes, se li haurà revoltat tot el personal, no?
És igual, perquè he vist que la Mugurusa guanyava el màster.
Doncs ja s'emporta alguna cosa més d'aquesta casa. Antoni Vilacasas, empresari de la indústria farmacèutica i promotor de l'art, perquè no li agrada la paraula
art
mecenes.
Art i salut, Art i salut.
Art i salut, efectivament. Salut. Perfecte.
Perquè encara continua promovent coses de salut.
Així m'agrada. Gràcies, senyor Vilacasas, i molta sort. Bon dia, bona hora i enhorabona per la feina
igualment
feta. Artur, la setmana que ve entrarem també en contacte amb tot això que avui ens quedava pendent. Frida Kahlo desbanca Diego Rivera.
Increïble.
Qui ho hagués dit 10 anys enrere?
Sí, sí, però tornem a estar amb els béns del temps, Una dona. Una dona maltractada.
Frida Kahlo. Aquesta és... I creus que aquest és el motiu en aquest moment?
Crec que sí, que influeix molt. És a dir, influeix molt que sigui una obra important pintada per Frida Kahlo en el moment en el que Diego Rivera la deixa. Sí. I això influeix, clar que influeix.
Tot això i molt
parlant
més...
Parlant de la Frida Kahlo, perdona que t'interrompi, jo tinc un quadre en el museu del Pasqualotto, que és el retrato de la Frida Kahlo, saps amb què he fet? No pintat. Amb bosses de plàstic d'aquestes que donen en els...
En supermercats.
En supermercats. Amb color vermell.
Ah, doncs el vindré a veure.
Frida Kahlo, retrat de Frida Kahlo fet amb bosses de plàstic de supermercat. Això sí, degudament tractades i pintades.